anys que Oriol Alemany viatja pel món fent fotografies i aquí diu que és un dels millors fotògrafs de natura. Ha fet llibres, dona conferències, ha publicat treballs sobre aus, també ha col·laborat en programes de televisió i ha donat classes de fotografia a la Universitat Politècnica. De fet, es fa difícil explicar totes les activitats en les que ha participat i participa l'Oriol, però deixant de banda el currículum, el que nosaltres volem fer avui és entrar en les motivacions que l'han portat a fer aquesta feina, que al final acaba sent l'important. De fet, el nostre convidat ha estat sempre lligat a la conservació de la natura i entenem que per aquí deuen anar els trets. Les revistes de viatges més reconegudes compten amb ell sovint i gràcies a les seves capacitats fotogràfiques descobrim un món que de vegades se'ns pot passar per alt. Oriol, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Una llarga experiència com a fotògraf, una llarga experiència mostrant-nos el món, les coses més boniques i algunes que potser no són tant, però en qualsevol cas sí que una llarga experiència que t'ha donat, que et pot donar en aquests moments la perspectiva de veure com ha anat evolucionant la teva professió, no?
Sí, sí, la veritat és que ja són uns quants anys. Jo vaig començar doncs, a fer fotografies ja deu fer 30 anys, ben bé, i bé, sí, la veritat és que ha sigut una època interessant tant a nivell fotogràfic, perquè tant la tecnologia fotogràfica, jo crec que en 200 anys no havia canviat mai tant com ara, no?, el pas aquest de la fotografia química a fotografia digital, un canvi que m'ha agradat molt viure'l, també, ha sigut molt, molt interessant, però que, per altra banda, doncs, ha fet conjuntat amb l'expansió d'internet, ens ha portat uns quants problemes també als fotògrafs, els que vivíem d'això, i per altra banda, a nivell mundial, doncs també, no és el mateix ara viatjar ara que viatjar fa 30 anys, no? El món ha canviat molt, els països han canviat molt, i la situació mundial també és bastant convulsa, amb la qual a vegades no saps ben bé cap on dirigir les teves passes, no? Vull dir...
Tu has viatjat per tot el món, és a dir, coneixes, no sé quin número de països, que no té la menor importància, no sé si els comptes
no
o no els comptes.
No, soc dels que no els compto.
Doncs celebro que no els comptis, perquè quan em diuen, no, jo he visitat 35 països, dius, 40, 50, 60...
No ho sé, també la gent que compta països, normalment veig que quan fan escala en un aeroport...
També el compten.
I ha
sí,
estat a...
com si fos, com
ha
si
estat
fos
a Tailàndia
país,
perquè m'ha parat una hora amb un...
No, però t'ho preguntava, t'ho deia perquè tens la, sí que és cert que tens la possibilitat de decidir-te com a mínim per un continent, no? Pensant, home, doncs a mi el que més m'atrau és no sé, l'Àfrica o el que més m'atrau és el continent asiàtic. Per veure per on van les teves passes.
Sempre acostumo a dir Àfrica. Ja sé que queda una mica poc tòpic, però, clar, pels que ens agrada la natura salvatge, la natura feréstega, potser Àfrica és on globalment trobem una més gran varietat i, sobretot, zones salvatges on es conserva encara la natura amb uns animals relativament confiats, diguem-li que no és com en aquí, que vas a veure un isard i fuig corrent perquè el primer que penses és que ets un caçador, no? A Àfrica ens podem trobar amb animals molt a la vora, animals molt espectaculars i així. També diré que, després de dir molts anys a Àfrica, últimament també, com que he anat veient altres llocs, és que tot arreu hi ha meravelles, no? Per dir-te alguna cosa, Austràlia a mi és un lloc que no m'havia atrès mai especialment, no? Austràlia...
Però a nivell natura, clar, és molt important.
Sí, però Austràlia, jo tinc la idea aquella, la primera vegada que em van parlar d'anar a Austràlia, era eucaliptus, koalas i lloros, no? Cacatues d'aquestes... I ni un, cap de les tres coses m'atreia especialment, no? Em sembla una mica tot de... així, una mica de món de fantasia. I després hi vam anar amb la meva companya, vam anar 3 mesos, al cap d'uns anys hi vam tornar 3 mesos més i ara fa un parell d'anys vam tornar-hi 3 mesos més i ara ja hi tornaria, no? És fantàstic també, no? No tan variat com Àfrica, però és com bastant més monotemàtic que Austràlia, però és un lloc fantàstic, també.
En un moment en què les revistes de viatges, i entenc que les de natura també deu ser el mateix cas, doncs comencen a caure i comencen a convertir-se en mitjans digitals, la feina del fotògraf o del periodista, com queda? Què passa?
Bé, ha sigut un canvi realment fulgurant i fulminant, no? Les revistes de natura han tancat totes a Espanya. De fet, només queda una que es diu Quercus, que és més aviat de temes quasi gairebé enrellant amb els científics, vull dir, treballs que fa la gent, i pràcticament no paguen les fotos. Normalment són les fotos dels investigadors. Totes les altres que hi havien han desaparegut. Aleshores, d'alguna manera, els fotògrafs que fèiem natura o ens hem d'anar a l'estranger a tractar temes estrangers i a vendre a l'estranger, o refugiar-nos una mica amb la revista de viatges, que sí que segueix mantenint. Passa que també hi ha revistes de viatges, n'hi ha moltes, no? De certs nivells de viatges i diferents maneres de tractar les temàtiques. Però, sobretot, l'haver-hi la gran entrada a la foto digital, la fotografia del telèfon mòbil i la facilitat amb què aquestes mateixes revistes de viatges tenen de trobar molt material, això és el que ens ha fet canviar més la nostra disciplina, no? Avui dia, amb una revista de viatges, li és molt més fàcil trucar, buscar Instagram, buscar Flickr, veure tres fotos de Roma, diu, i aquestes fotos m'agraden, envio un email, i aquell aficionat està encantadíssim
que li publiquin
i contentíssim que surti el seu nom, perquè al final tot això de la xarxa social i internet es basa molt en l'ego personal, no? I llavors, bueno, encantadíssim, no? Automàticament aquesta revista, quan prova això tres vegades, deixa de trucar als professionals que intentem viure d'això, no? I això ha produït un gran canvi. De tal manera que el que és la venda de fotografia suelta, de fotografia una a una, això ha desaparegut, i als professionals ens queda el que seria els grans reportatges, no? Tractar un gran tema, que saps que és algo que un aficionat rarament farà, tractar un tema en profunditat i així. El que passa és que llavors això ens limita molt més al camp. Clar, vendre un gran tema, necessites a darrere una gran revista que li interessi aquest tema, que vulgui pagar per ell, i cada vegada es va reduint tot més al nostre camp, no? Aleshores, el que hem fet molts és dedicar-nos al revés, una mica, un fet una mica curiós, no? Ara els fotògrafs professionals ens dediquem a ensenyar a fer fotos als aficionats, que pot semblar un contrasentit, perquè ens tirem una
feu
mica...
Feu tallers.
Sí, fer tallers, viatges fotogràfics, que en base a la nostra experiència d'anys de viatjar, d'anys de fer fotos, doncs veus que al final, potser el consumidor final no és la revista, sinó el senyor que fa fotos amb el mòbil o amb una càmera millor, i que tu el pots aconsellar portant-lo en un d'aquests països que ja has conegut perquè has anat diverses vegades, li ensenyes a fer fotos, a tractar un tema, etc. No? Aquesta és una altra sortida que tenim.
Oriol, quan un veu una fotografia de l'Oriol Alemany, i aquesta no és una percepció que tingui només jo, és una cosa que jo he sentit comentar en altres fòrums, quan un veu una fotografia de l'Oriol Alemany, la distingeix. Això que deu afalagar moltíssim, imagino, doncs té a veure amb com la fotografia és un art i cadascú hi posa el seu, en aquest cas el seu ull o les seves habilitats fotogràfiques a l'hora de fer la seva feina, no? Però per què penses que passa això? Perquè si tu i jo féssim la mateixa fotografia, molt probablement la meva no seria com la teva. Bueno, probablement no, segur. Vaja, per ser exactes.
Com jo faria programes de ràdio que serien un desastre, suposo.
No, suposo.
Cadascú té la seva especialitat. No,
però no. Tots dos ens posem a la mateixa càmera, amb el mateix lloc, i fem la mateixa fotografia, la mateixa imatge, i la teva està impregnada. Jo m'atreviria a dir que fins i tot d'un misteri que no és l'habitual, no?
Això em passa una mica ara quan jo m'agrada molt viatjar sol, sol incloc a la meva companya. Vull dir, viatgem,
ja fa molts anys que viatgeu junts.
Fa molts anys que viatgem plegats, ella és una enorme organitzadora de viatges i jo trio els llocs i faig les fotos, no? I aleshores, ara, donat aquest tema que et comentava, de que ens dediquem a fer una mica també viatges fotogràfics, duc a gent a fer fotos i aleshores ens trobem en aquesta situació, no? Estem tots davant la mateixa situació, i cada una de les 10 persones fa una foto diferent. Cadascú impregna el seu punt de vista personal. I també haig de dir que, com que jo sóc el professional i, de fet, vaig ensenyar-los-hi, potser quan acabem i després descarreguem les fotos a l'ordenador i ens les mirem, bueno, una frase així que a vegades surt a les altres i diuen, hòstia, Oriol, que cabron, no? És una expressió...
Clar.
Com has vist aquest punt de vista?
Però no és només una qüestió tècnica.
No, jo crec que...
Que també, però no és només una qüestió tècnica.
No, la tècnica s'aprèn. Però hi ha una altra qüestió darrere, que és com l'ull amb què tu t'enfrontes en el món, no? Aleshores, jo normalment, durant molts anys, he estat ensenyant tècnica. I últimament intento ensenyar més de l'altre, no? Ostres, mireu d'aquesta manera...
Jo crec que l'altre s'ha de tenir, no? Aquesta sensibilitat, la pots adquirir?
A veure, jo penso que hi ha una part innata, com algú que de petit agafa un paper i un llapis i fa un dibuix fantàstic.
Clar.
I després hi ha gent que pot aprendre a dibuixar. Són dues maneres diferents d'arribar al mateix lloc.
Sí, o com que aquells que aprenen a dibuixar però mai fan res que sigui impressionant o que sigui
també
creatiu. Dibuixen, senzillament.
També,
no?
Sí que penso que hi ha una part innata i així. A mi sempre se m'ha donat bé el de dibuixar, escriure, fer fotos, he fet cine. Potser totes aquestes coses creatives ja no és que sigui fotògraf, sinó que globalment, diguem-ne, he de tenir una ment més creativa que potser que altra gent. No?
L'últim viatge que has fet?
L'últim viatge, pues, Etiòpia. Etiòpia, i a més em va sorprendre molt agradablement. Perquè abans deia que a Àfrica he fet molt, tota la part sud, Sud-àfrica, Botswana, Zimbabwe, Namíbia, he fet Kènia, he fet Zàmbia, i vaig a Etiòpia, em va sorprendre.
No hi ha ningú que torni d'Etiòpia decebut, eh?
És que és... Bueno, a més vam anar al final de l'època de les pluges, amb la qual era una Etiòpia verda, de muntanyes, de cims de 3.000 i 4.000 metres, de gent encantadora. Em va recordar més la gent i la música que ens posaven al cotxe, el conductor amb què anàvem, em va recordar més aires de la Índia i d'Àsia que no pas de música africana. Un lloc fantàstic, la veritat.
I el pròxim viatge?
A veure, el proper, doncs tenim en principi un viatge a Patagònia, d'aquests no personal com el d'Etiòpia, sinó d'aquests que fem amb gent. Tenim un viatge a Patagònia per ara a la Setmana Santa i després un altre a les Illes Svalbard ja a l'estiu, també amb gent. I el personal d'aquest any, perquè tot i que ens dediquem a fer una mica aquests viatges per gent, sempre m'agrada mantenir un parell de viatges l'any, allò... personals i per crear les meves pròpies imatges. Aquests encara no els tinc molt clars. Aquests.
Bé, nosaltres volem recomanar que visiteu el web i el blog, si sou aficionats a la fotografia de l'Oriol Alemany, no només per veure les fotografies que hi ha, sinó també per anar a descobrir tècnica, perquè també informa sobre productes fotogràfics, o sigui, material que surt, i sobre novetats que fan referència a la fotografia. Per tant, aquells que estigueu interessats...
Intento barrejar una mica les dues, tècnica i experiències personals.
Doncs aquells que estigueu interessats en la fotografia, no us el podeu perdre. Oriol, ha estat un plaer conversar aquesta estoneta amb tu. Passa't quan vulguis.
Gràcies. Adéu. A vosaltres. Adéu.